El dia amb Joana Marató.
Bon dia, bona hora, com va? Són les 11:05 minuts. Vos saludant des de la plaça d'Espanya de Palma, des d'on avui i fins les 12 vos acompanyarem en aquest especial 25N. Avui és el Dia Internacional per a l'eliminació de les violències cap a les dones, un tema que ens hauria d'interpel·lar a tots i a totes i del que és important parlar i, sobretot, actuar. Xisco Nadal, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Joana. I de tan important és parlar-ne que avui volem posar algunes dades sobre la taula. 38 víctimes mortals de violència de gènere aquest 2025, confirmades fins a dia 17 de novembre a l'estat espanyol. Una xifra que s'eleva fins a les 1.333 víctimes des de l'any 2003, que és l'any en què es varen començar a comptabilitzar aquests crims masclistes a les estadístiques oficials del nostre país.
Dels 38 agressors, només 9 tenien denúncies prèvies per maltractament. 26 eren per parelles de les víctimes i 12 eren exparelles o estaven en fase de ruptura. Per cert, que els experts assenyalen que el moment de trencar, de rompre o de separar-se d'un maltractador és un dels que té majors riscos.
El nombre de nins i nines orfes per violència de gènere s'eleva a 20 en el que duim d'any i a 489 des de l'any 2013. Val a dir que els majors d'edat no s'inclouen en aquestes estadístiques. Des d'aquest any, el 2013, 65 nines i nins han estat assassinats pels seus pares o per les parelles de les seves mares, tres d'ells durant aquest 2025 mateix.
Són històries en nom i llinatges de dones, de nins i de nines, d'infants que també perden a les seves mares, que perden el seu major referent i que queden marcats de per vida. Són històries en nom i llinatges reals, segurament propers, perquè a tots, com dèiem abans, ens interpel·la aquesta qüestió i que ens haurien de fer reflexionar com a societat. Avui, el dia es vesteix de lila en nom de totes elles. Començam.
El dia i Vetres Ràdio.
Me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar.
I vos començant contant que l'IBEDONA és l'Institut Balear de la Dona, que és l'organisme de referència en la lluita contra les violències masclistes. A més de coordinar les polítiques d'igualtat, ofereix serveis especialitzats, com ara, per exemple, el telèfon 24 hores, que no només dona atenció immediata, sinó també, Xisco, un servei d'acompanyament per garantir la seguretat i el suport emocional de totes aquestes dones.
L'Institut també impulsa projectes de coneixement i d'investigació com la càtedra universitària finançada per l'IBEDONA sobre violència de gènere, que és una eina clau per millorar les polítiques públiques a partir de dades, formació i recerca rigorosa.
I no podem oblidar la relació entre violència masclista i també salut mental, una realitat que es requereix o que requereix d'una mirada cada vegada més transversal. L'IBEDONA, en col·laboració amb altres institucions, treballa, fa feina per reforçar aquesta dimensió d'atenció.
També posa l'accent en el territori, les taules locals de coordinació als municipis, espais on els serveis socials, sanitaris, educatius, policials i judicials sumen esforços per millorar la resposta i també la prevenció.
I per parlar de tot això, de totes aquestes qüestions, avui ens acompanya en primer lloc i per encetar aquest programa especial 25N, Cati Salón, que és directora de l'IBEDONA. Molt bon dia, Catalina, com estàs? O Cati?
Molt bon dia, Joana. Molt bon dia, Xisco.
Bon dia.
Bé, d'entrada vos hem de demanar, no?, un poc per quins són els principals serveis que ofereix actualment l'IBEDONA, que són molts, ara ho explicàvem una miqueta, però quins són els que teniu per prevenir i actuar davant d'aquesta violència masclista?
Bueno, nosaltres a l'Institut Balear de la Dona tenim el nostre servei prioritari, vull dir que és el servei 24 hores, que és el que dona atenció telefònica i acompanyament a dones víctimes de violència masclista, i també informa i assessora els professionals d'àmbit no especialitzats per també poder donar una resposta a tots aquests professionals. I després, per altra banda, tenim la taula local de coordinació, que serien, pues, el treball, no?, des dels diferents municipis que se fa per la prevenció.
Clara, parlàveu d'aquest servei 24 hores. Com ha evolucionat? Perquè m'imagino que si una cosa té un material tan sensible com és el tema de dones que han patit que han estat víctimes de violència de gènere, és que se va prenent sobre la marxa cada dia una cosa nova. Com ha evolucionat aquest servei?
Nosaltres, sobretot, el 2024 el que vàrem fer va ser tornar a licitar el contracte i bueno, el que vàrem fer va ser l'incorporació de professionals. Les memòries mos deien, no?, que necessitaven reforçar el servei i així ho vàrem fer en 6 nous professionals i donant també aquesta major... ens estiu reforçant aquest servei pel tema de les agressions sexuals. Nosaltres, sobretot, el que fèiem és, a través de la demanda, pues, anar fent les millores que necessiti el servei. Després, Ana Maria del Mas, la nostra tècnica, vos explicarà un poquet com ha anat evolucionant, com estem fent més difusió, no?, perquè aquest servei arribi a la majoria de dones que ho necessitin.
Ana Maria del Mas, una d'aquestes tècniques que fa feina en aquest servei de gestió de projectes de l'IBDona, tot d'una parlarem amb ella, ja ens acompanya en aquest estant d'IB3, però fent referència en aquest telèfon 24 hores, segurament n'han sentit tots a parlar moltíssim, però segurament tots desconeixem com funciona, no? Què mos podries dir? Mos pots explicar en què consisteix, Cati, i quines són les situacions clau en què ajuda aquest servei?
És un servei, sobretot, d'atenció telefònica, per una banda, i després aquest part presencial. I el que feim és, a través del 900-17-89-89, totes les dones que ho necessitin fer, demanar una informació, un assessorament professional a qualsevol persona de la ciutadania, se pot adreçar en aquest servei. En temes de dona, si és una dona que acudeix en el servei, el que fa el servei és veure en quin moment està aquesta dona, quina demanda fa, i el que fa és la derivació en els recursos més adients per ella. I per altra banda també tenim el servei d'acompanyament, que és presencial, aquest sí, i les dones, els professionals, els poden activar per acompanyar dones a diferents recursos. Què mos diuen les memòries fins ara? Mos diuen que les dones normalment les activen per temes de processos judicials, sobretot aquest acompanyament a interposició de denúncia, d'acompanyament en els jutjats, i per altra banda si s'ha hagut de fer qualque tipus d'acompanyament hospitalari.
Som en conversa amb la Cati Salom, ella és directora de l'IBDona, en el marc d'aquest 25N, aquest dia de lluita contra les violències masclistes. Parlàveu de dades, parlàveu de memòries, però això també és important, la recerca. Ho comentava a Joana just en el començament, l'IBDona finança una càtedra especialitzada en violència de gènere. Quin és l'objectiu principal, directora, que té aquesta càtedra? I sobretot, quins són els resultats que n'espereu obtenir? Sobretot, quina feina fareu amb aquests resultats?
Nosaltres, a través de la càtedra, és veure que se fan estudis i sobretot és sensibilitzar, fer prevenció, fer actuacions, no? Varen començar fa 2 anys amb aquesta nova càtedra i un poc el que intentàvem era quina necessitat també sorgien en temes de formació. I bueno, estem en diferents projectes, estem molt il·lusionats, hem de comptar que és una de les mesures del pacte d'estat i se financia a través de pacte d'estat, aquesta càtedra. Nosaltres, a través de la vicerrector i de la CAPI, ja que ets la directora de l'oficina d'igualtat, molt sent constantment, revisam. I sobretot, tots els projectes que surten, no?, publicació de llibres, pues ho fem des de la càtedra, perquè si una cosa té IBDona és que som plenament conscients que arribam fins a un punt, però després hem de comptar, no?, de la universitat i d'altres entitats que puguen donar resposta en els projectes que hem de desenvolupar com a institució.
Cati, inevitablement hem de demanar o hem de parlar de salut mental, no? I volen saber quina és la relació entre violència masclista i aquesta salut mental de la que ara sentim a parlar tant, no? Quines actuacions també s'estan impulsant per abordar-lo de manera més integral i transversal, que és allò que dèiem en el principi, no?, que d'alguna manera també s'ha de fer feina en tots aquests sentits.
Nosaltres enguany per primera vegada hem tret una nova convocatòria de subvencions per projectes que fan feina en dona en l'entorn de la salut mental o la discapacitat. Sempre ho deim i som plenament conscients que ha estat primer el problema de salut mental o la violència masclista. I aquí estem, no? Aquí estem.
Fa mal dir, supos, no?
Sí, Sí, és molt complicat dir. El que sí que tenim clar és que hem d'estar de vora aquestes dones que pateixen problemes de salut mental. Estem en la Direcció General de Salut Mental, també aportant, i enguany, també en aquest 25ena, hem fet unes jornades a Menorca on parlàvem de quin consum tenen les dones, no? També, que ens preocupa. I allà també varen sortir els temes de salut mental, com no. Seguim fent, obrim portes i sobretot sent plenament conscients que existeix una problemàtica que hem d'abordar.
Clara, parlàveu també de la pedagogia que se fa des de l'IB Dona. Què està fallant com a societat en general? Jo mirava les dades del Consell General del Poder Judicial i te deixen estorat 14 dones forçades cada dia. També duim ja moltes dones mortes en guany. Si sumam totes les que, des que es varen començar a prendre nota i es va quedar aquest registre, 1.333 dones, i tot i així encara hi ha debat en el carrer sobre si les penes són massa dures, si no, què feim, què no feim, però la realitat és que en el carrer cada dia hi ha dones que pateixen. En què hem fallat com a societat? Sé que no deveu tenir la clau, però al manco pens que una reflexió col·lectiva sí que seria necessari avui que dediquem aquest espai en el 25ena. Què ha fallat? No sé, sense educació dels nins, si és tan complicat fer-los entendre que no és no, per on passam?
Jo crec que hem de sobretot reflexionar. Crec que les mesures de protecció vull pensar que funcionen, i jo crec que hem de ser capaços de que les dones víctimes se sentin protegides. Crec que és la primera premissa. Sentir-se en primer moment protegides i després acompanyades, des de respecte i sempre sabent que són, se troben en moments vitals diferents i hem d'acompanyar, no? Seria la paraula, acompanyar aquestes dones. Les xifres són lamentables, vull dir, enguany d'ull, com 10-38 dones assassinades, diumenge n'hi va haver una altra, segurament seran 39 dones assassinades. Varen tenir a Joana, també Puigpunyent, enguany, en el març d'enguany, i per desembre varen tenir a Xari, vull dir, són dos assassinats que mos varen colpejar, i jo crec que hem de fer molta revisió. I hem de revisar què és el que no funciona. A través de les taules locals de coordinació ens donen molta informació de com hem d'abordar els temes educatius, com hem d'abordar els temes de la salut, com hem de reflexionar perquè aquestes dones se sentin acompanyades i com hem de personalitzar tots aquests acompanyaments, perquè no és el mateix una dona que se troba a un moment inicial de violència, que pateix un moment. Hem de veure quins recursos té, hem de veure què necessita i hem de ser capaços d'abordar-ho. I partint d'aquesta també interseccionalitat que xerram, hem de personalitzar molts processos.
Clar, això que dius, que expliques, Cati, és importantíssim, clau, que se sentin acompanyades, que se sentin sostingudes, que se sentin compreses, protegides, per poder, per ventura, fer la passa de demanar ajuda. Però també imagino que reforçau i molt el servei per intentar o teniu eines perquè els professionals sanitaris també puguin detectar abans la violència i puguin ajudar també en aquestes dones, que per ventura els acosta fer aquesta passa de demanar ajuda o d'explicar allò que els està passant, no? Els sanitaris també necessiten aquesta formació per ajudar-les, no?
Els sanitaris, dins l'àmbit de justícia, dins l'àmbit de servei social comunitari és bàsic. Jo crec que el tema de la formació especialitzada és bàsica per tots aquests professionals. I també jo, fent un pot d'èmfasi en el tema dels sanitaris, també voldria reforçar molt la seva figura, perquè moltes dones passen per centres de salut i ells són uns grans agents de detecció. És a dir, moltes dones hi van per qualsevol tipus de dolència, que no se senten bé, que poden tenir un mal de cap, i indagant una mica i escoltant a la dona són una entrada de detecció molt important.
Heu sintonitzat el dia, això a Ivetra Ràdio. Avui som un envelat a la plaça d'Espanya que ha muntat per commemorar aquesta fita, aquest 25N, aquest dia internacional per erradicar les violències contra les dones. Som en conversa amb la Cati Salome, ella és la directora de l'IBEdona. I abans d'anar a publicitat, Cati, li volia demanar quin missatge enviaria a les dones que poden ara mateix viure aquesta situació de violència i no s'atreveixen a fer la primera passa, que és allò més complicat, però que després de fer aquesta primera passa, hi ha futur, ja hi ha sortida. No sé quin és el missatge que des de l'IBEdona volen enviar en aquestes dones.
Men, jo ser dones les diria que hi som, que volem acompanyar-les en el seu procés, però si me permets, a mi m'agradaria avui donar un missatge a la societat, perquè a les dones les hem de respectar i moltes d'elles no se troben en el moment per poder donar aquesta passa. Per tant, jo crec que el lema d'enguany, i me dirigiria més cap a la societat en general, cap a la ciutadania, seria aquest alçar la veu davant la violència contra les dones. Crec que la ciutadania és clau per poder donar aquesta veu que moltes dones encara no se senten en la llibertat i en la força per poder fer. Per tant, més que responsabilitzar les dones, responsabilitzaria la societat.
Idò, has dit la paraula respecte, i amb aquest respecte que és tan important, t'acomiadam, o no, perquè sí que te volen convidar que comparteixis amb nosaltres tota aquesta hora especial 25N en aquest embalat de plaça Espanya, però donant pas a uns anuncis, i ho fem amb Aretha Franklin, que demana aquest respecte per totes i cada una de les dones. Cati, moltes gràcies, no te'n vagis, i seguim parlant i conversant amb tu. Fins ara.
Fins ara.
Al dia, Ivetres Ràdio. Ivetres Ràdio és entreteniment. Ivetres Ràdio. Alça la veu davant la violència contra les dones. L'Ajuntament de Palma ofereix suport integral a les víctimes i promou una societat més justa i igualitària.
Perquè les violències contra les dones es troben a tots els àmbits: familiar, laboral, d'oci, íntim. Amb el compromís de tothom, responem davant la violència contra les dones.
Ajuntament de Palma, és igualtat. Fem un tento.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a posar les coses clares. Galleta Maria.
Tento'l, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tento'l.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Vull molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important ser qualque cosa, i per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
11 i 23 minuts, continuem en directe des de la plaça d'Espanya de Palma en aquest 25N, en què parlam de la lluita contra les violències cap a les dones. Ens acompanya o segueix amb nosaltres Cati Salom, directora de l'IB Dona, i en aquest punt vos contam ara que quan una dona maltractada és detectada en una consulta mèdica, en una cridada telefònica o mitjançant un servei social, no acaba tot amb una simple atenció puntual. A les Illes Balears existeix tot un circuit de derivació perquè aquestes dones puguin accedir, Xisco, de manera coordinada a suport psicològic, jurídic, social i també, si fa falta, protecció immediata.
Així és, el protocol sanitari de les Illes Balears estableix que els centres de salut han de valorar no només l'estat físic, sinó també el psicològic i social de la dona i activar-ne un pla d'actuació, derivar-la a serveis especialitzats de l'IB Dona, a l'acompanyament presencial o recursos d'emergència. Això es fa de la mà d'una coordinació institucional entre taules locals i una nova taula supra-insular. A més, l'IB Dona disposa d'un telèfon 24 hores d'atenció i d'acompanyament que no només escolta, sinó que pot derivar la víctima a entitats locals o institucions segons les necessitats. És una porta d'entrada clau en aquest circuit.
Recentment s'ha impulsat un protocol per detectar indicadors objectius de risc, cosa que permetria actuar també de manera més preventiva. També existeix una guia intersectorial per a la violència sexual que reforça la cooperació entre serveis sanitaris, jurídics i també socials.
Aquesta xarxa institucional i territorial és vital per garantir que les dones no quedin desateses i que cada cas tingui resposta segons el nivell de risc i les necessitats concretes. I en parlam amb Maria del Mar Gomila, ella és tècnica del Servei de Gestió de Projectes de l'IB Dona. Maria del Mar, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Encantat de saludar-te. Tu ets una de les responsables, precisament, de la comunicació, de la feina que se fa des de l'IB Dona i, sobretot, has estat l'encarregada de mostrar com és aquest servei 24 hores del qual ara parlàvem. Com el definiries?
Bueno, jo crec que és un servei indispensable. És una primera porta d'entrada per a moltes dones a conèixer el circuit en el que poden sentir-se acompanyades i rebre una informació especialitzada per abordar les violències masclistes. I jo crec que és molt necessària. Sobretot m'agradaria remarcar avui aquí que és un servei telefònic, és a dir, que les dones o els professionals o les persones que necessiten l'assistència de professionals ho han de fer per telèfon, d'acord? Això és molt important perquè a vegades sempre ens poden trobar alguna persona pues, que després diu on és que on he d'anar, no? Aquest telèfon és, aquest servei és telefònic.
És un servei telefònic, però també ens explicaves, no, que heu fet adaptacions a persones que per ventura no poden alçar el telèfon i fer una telefonada, no? En aquest sentit, també vos dirigiu en aquestes persones, per exemple, sordes, que no poden fer una telefonada, però que també poden utilitzar aquest servei. Com ho podríem fer?
Efectivament, des de l'Institut Balear de la Dona estem fent una aposta ferma perquè totes les dones que necessitin ser ateses pel servei 24 hores d'atenció a les víctimes de violències masclistes ho puguin fer d'acord a les seves necessitats i les seves capacitats o circumstàncies, d'acord? Per tant, per una banda, s'han anat fent diferents adaptacions. Primer varen començar amb adaptacions idiomàtiques. En l'actualitat...
Diferents idiomes, entenc.
Exacte. No? En l'actualitat tenim el material de difusió traduït en 10 idiomes i en diferents formats, d'acord? Això va ser una primera mesura. Les dones necessiten, per accedir a un servei, necessiten saber que poden ser ateses en la seva llengua materna, d'acord? Això primer de tot. Però després me'n vam donar compte que hi havia altres realitats que s'havien d'abordar. I, per exemple, vàrem fer, com ara comentaves, ho hem fet recentment, l'adaptació del servei, hem incorporat un servei de videointerpretació dirigit a persones no oients, d'acord? A persones sordes o amb discapacitat auditiva.
Clar, parlàvem d'aquest telèfon, perquè tothom el tingui clar, és 900-178-989, 900-178-989. 9-8-9, ho dic, per si qualcú està escoltant ara mateix a ràdio,
sí.
Que fem aquest programa especial des de la plaça d'Espanya, en aquest envelat que hi ha aquí al Barça d'Espanya, que ens poden venir a visitar. Ho dic perquè l'IB Dona ha muntat una paradeta informativa on podreu rebre tot tipus de fulletons, llavors també si voleu endur-vos una xapa, si voleu endur-vos una targeta per poder tenir el número guardat, tot això ho trobareu aquí avui a plaça d'Espanya.
Sí, de lo que comentàvem, d'aquest servei de videointerpretació, és important que la gent sàpiga que les persones sordes amb discapacitat auditiva hi poden accedir a través d'un enllaç que trobaran a la pàgina web de l'Institut Balear a la Dona, funciona com un servei de call center i se deriva la telefonada d'aquesta persona a un chat, d'acord, a una videotelefonada, on se trobarà un intèrpret en llengua de signes que farà la mediació en la persona del servei 24 hores. D'aquesta manera se pot iniciar una conversa entre una persona oient i una persona no oient a través de la llengua de signes, però també molt important a través de la lectura labial o de chat. D'acord? És una nova incorporació.
Maria Delmà, parlaves o fas referència en aquest circuit, no?, que és bastant ampli, i te volia demanar precisament quin tipus de professionals hi intervenen, no? No sé si metges, infermers, psicòlegs, treballadors socials, i com se coordinen també entre ells per donar aquest servei?
Sí, bàsicament en el servei 24 hores trobaran professionals de l'àmbit de la psicologia, del treball social, bueno, un poc dins d'aquesta branca, amb formació sobretot especialitzada en el tema de les violències masclistes, de tal manera que qualsevol tipus de violència masclista que la dona telefoni o els professionals telefonin la puguin donar respostes a les seves necessitats.
Clar, una de les preocupacions de vegades de moltes víctimes quan denuncien és la confidencialitat, és saber que la gent no sàpiga que ha denunciat perquè pot ser una situació de perill dins casa seva. Com se garanteix la seguretat i la confidencialitat de la dona quan se fa aquesta derivació? No sé si hi ha plans de seguretat específics, si hi ha protocols, com va la cosa?
Bueno, jo el que us puc comentar és que per accedir al servei 24 hores és molt important que les persones sàpiguen que no necessiten haver denunciat. És a dir, no és un requisit. Qualsevol persona, qualsevol dona víctima de violència masclista, les seves filles, els seus fills, l'entorn, professionals que intervenen en les dones, poden telefonar al servei 24 hores per sol·licitar aquesta informació o aquest assessorament, i sobretot després, en el cas de les dones, la derivació en els recursos corresponents. D'acord? No és un requisit, és a dir, en el final la denúncia és un mecanisme per arribar a una mesura de protecció però iniciar un procés judicial, però per oferir la informació a la dona, perquè la dona sigui atesa o sigui derivada de recursos especialitzats, no cal cap demanda. I, evidentment, el servei 24 hores és totalment confidencial, d'acord, en ses telefonades i en sa informació que dona sa víctima.
Conversam amb Maria Delmà Gomí, la tècnica del Servei de Gestió de Projectes de l'IB Dona, i continuem nosaltres, aquí asseguda també en aquest envelat, Cati Salom, directora de l'IB Dona, i precisament, Cati, te volia demanar o fer referència en aquesta confidencialitat també tan important per a aquestes dones, perquè també és una manera de sentir-se protegides, no? Que se preservi la seva intimitat i que d'alguna manera tinguin la tranquil·litat de que estan sostingudes pel sistema, no?
Sí, de fet, aquesta confidencialitat segueix intacta. El que sí que a elles se les dona una informació, perquè quan elles fan una telefonada, s'identifiquin o no, entren dins un sistema, aquest seny UBGSIC, que tenim compartida entre nosaltres i els recursos que donen atenció a les dones també dels consells insulars. Per tant, sí que és cert que com a dona un número, no? I nosaltres, per exemple, a l'hora de saber quines dones han telefonat en el servei 24 hores, sí que és cert que si ens donen totes unes dades, ho tenim més... tenim metges característiques de les dones que acudeixen i si no, no. Però, bueno, la confidencialitat és sempre, sempre.
I, directora, sobretot per un tema de quantitat, el telèfon de 24 hores rep telefonades durant tot l'any en la mateixa intensitat, o quan arriba l'estiu, que és quan hi ha un augment de població aquí a les nostres illes, és quan heu notat un augment de telefonades?
Bueno, va variant, eh? No és que digues hi ha un pic o és molt grossos, a lo millor en l'estiu hi pot haver qualque pic. Sí que és cert que m'on hem donat compte que comparant les dades fins a setembre, no? Del 2024 i del 2025, sí que hem tingut un 16% més de telefonades. Nosaltres ens imaginem que respon també a tota aquesta difusió que hem fet, a fer l'eina més accessible, també hem passat tota la informació en lectura fàcil per a aquestes dones també amb discapacitat, i per nosaltres és molt important que se facin telefonades de poder donar resposta i que les dones se sentin acompanyades.
Som en conversa amb Dena Joana, amb Maria del Mago Mila, ella és tècnica del Servei de Gestió de Projectes d'IBEDONA, i abans de passar a publicitat volia demanar-li després quan s'ha fet seguiment posterior a un cas derivat. Clar, heu dit, no és necessari una denúncia, evidentment és un número informatiu, seria una primera passa per saber una mica quins són els recursos que les dones que pateixen violència tenen a l'abast, i un pic que han telefonat, clar, encara que sigui confidencial, ho deia la directora de Ribedona, passen un fitxer, passen una llista, quin seguiment se fa d'aquestes dades?
Bueno, des del servei se fa un seguiment, hi ha casos que requereixen un seguiment, però després també hi ha un tema de coordinació amb altres serveis, no? És a dir, els serveis estan perfectament coordinats i estructurats perquè cap dona se quedi sense resposta i pugui accedir en els serveis quan sigui necessari.
Sisko, recorda-mos aquest telèfon que tenies a mà i que és 24 hores perquè qualsevol persona que ara mos estigui escoltant, si ho necessita, el pugui fer servir.
El telèfon és 900-178-989. 900-178-989. Aquest és el telèfon 24 hores que qualsevol dona que senti que ha patit violència, que necessiti ajuda, ha de telefonar immediatament, i aquí s'encetarà tot un protocol per ajudar-la, que és allò que ens estan explicant avui des de l'IBEDONA, que també per això avui som aquí en aquest embalat, Joana.
24 hores sense aturall aquest servei de telèfon per aquestes dones. Maria del Mago Mila, moltíssimes gràcies també per acompanyar-nos avui en aquest 25N, en què també vos agraïm a vosaltres, els tècnics, psicòlegs i tota la gent que hi ha darrere l'IBEDONA, aquesta feina que feis. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Hemos tomado unos vinos, le he dicho que cuánto la admiro, y al terminar he comprendido que es todo tan relativo. Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos ves hasta el martes antes de almorzar. Una niña fue a lavar.
Al día, IB3 Radio.
A Miami ha dicho que un día.
IB3 Radio es Dial. Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Chanquete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure.
Ara sí, ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Igual que el meu cas també serà un miadàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. Bueno. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Olivent, a IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara! Cada capítol de la radionovel·la du les quatre paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch. El dia, IB3 Ràdio.
minuts, 11:39, em manquen 21 per arribar a les 12 del migdia, recta final d'aquest programa especial des de la plaça d'Espanya de Palma, en què parlam de violència cap a les dones, o d'aquest dia internacional per a l'eliminació de les violències cap a les dones. Vos contam ara que el Consell de Mallorca ofereix i coordina serveis d'atenció integral a les víctimes de violències masclistes, incloent atenció psicològica directa i també serveis especialitzats com el Centre Libertas per a víctimes de violència sexual. A més, la coordinació amb els serveis socials municipals i amb altres recursos és una peça clau, Xisco, per garantir l'acompanyament continuat.
Pel que fa a la demanda, els serveis especialitzats de les illes han atès milers de comunicacions i acompanyaments. Per exemple, el Servei 24 Hores de l'Institut Balear de la Dona ha registrat 5.688 comunicacions el darrer 2024 amb una mitjana diària de telefonades i també d'acompanyaments presencials. Aquestes xifres marquen la magnitud del recurs i la necessitat d'una atenció psicològica accessible i continuada. I també existeixen serveis d'atenció psicològica d'accés directe per a joves i adolescents a Mallorca, accés per WhatsApp, telèfon i per correu, una mesura que facilita la detecció precoç i l'intervenció en col·lectius vulnerables.
En aquest punt, per tant, saludam la psicòloga Marta Egea, psicòloga d'aquest Servei Insular d'Igualtat del Consell de Mallorca, que també avui és aquí amb nosaltres per parlar de tota aquesta feina que fan des d'aquest servei. Bon dia, Marta, com estàs?
Bon dia, Joana, bon dia, Xisco. Bon dia.
Benvinguda i gràcies per ser avui també amb nosaltres en aquest dia en què fem aquest especial des de la plaça d'Espanya. I directament ja te demano, no?, per la cobertura d'aquest servei de psicologia del Consell de Mallorca en matèria de violència de gènere. No sé com us pots explicar que funcionau, horaris, poblacions ateses, edats, que també, no sé si teniu fet una mica el perfil, no?, de les persones aquí a Tanou.
Sí. Mira, nosotros desde el Servicio de Atención Psicológica tenemos tres líneas principales, ¿vale? La primera sería la de dona, que atiende a mujeres de 23 en adelante, ¿vale? Luego estaría el servicio que se encarga de las mujeres adolescentes, que irían entre 13 y 23 años, ¿vale? Y luego estaría el servicio de hijos e hijas de mujeres, pues, que están sufriendo violència de gènere, ¿vale?
Important també aquest recurs, no?, per als infants, molt, per als fills de dones víctimes de violència de gènere.
Efectivament, sí, molt, molt important, perquè la violència vicària cada vegada, bueno, pues, es nombra més, no?
I en aquest sentit, com és el circuit d'ingrés? Com arriba una víctima en el servei? Parlaven que hi havia com moltes vies, ja fos telèfon, WhatsApp, derivació, accés directe, però com ingressam dins d'aquest circuit un pic una dona decideix demanar-vos ajuda?
En nuestro caso funcionamos siempre con derivación, ¿vale? Salvo en el servicio de adolescentes, que sí que pueden acceder las familias o la propia personita, ¿vale?, que necesita atención psicológica. En el resto de casos siempre funcionamos por derivación, ¿vale? Y de hecho le damos mucha importancia a esas derivaciones, ¿no?, porque el hecho de que tengan una información suficiente, ¿no?, pues ayuda mucho a evitar la revictimización, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una información suficiente del caso, pues puedo evitar, ¿no?, que las mujeres, las adolescentes, los peques, quien sea, pues tengan que nombrar cosas que quizá no, ya han nombrado previamente, ¿no? Por ejemplo, entonces sí, funcionamos siempre con derivación.
I quines intervencions psicològiques, no?, oferiu, tant a curt com a mig com a llarg termini? I me refereix, per exemple, no sé si teràpies individuals, grupals, intervencions familiars també, no sé, quines són les qüestions que més manegeu?
Mira, nosotras normalmente funcionamos tanto con intervención individual, ¿vale?, como intervención grupal. También depende de la línea, ¿vale? En el caso de mujeres, por ejemplo, la que va de 23 en adelante, tenemos unas 6 sesiones aproximadamente individuales y después pasan a hacer la terapia de psicoeducación en violencia de género y la terapia o el taller de autoestima, ¿vale? En el caso de las adolescentes, pues hay un trabajo con la familia, hay un trabajo individual con la adolescente y luego está la parte grupal y también una parte de salidas socioeducativas, ¿vale? Y en el caso de los peques y las peques, que va de 5 a 17 años, que esto no sé si lo he dicho antes, en ese caso se trabaja con la familia por un lado, o sea, con la mamá por un lado, con el peque por otro y después a nivel grupal.
I podem fixar un tipus de perfil de víctimes que tenen més habitualment els vostres serveis, ja sigui per edat, per tipus de violència, per situació de risc. Hi ha dades agregades recents que permetin fer un perfil de com són les víctimes d'aquí de les illes?
No hay un perfil muy claro, ¿vale? De hecho, también eso es importante decirlo, ¿no? Que, bueno, pues...
Que malauradament és transversal.
Exacto, que es una violencia transversal, ¿no? Y de hecho se ve en las 3 líneas que tenemos, que al final cubren todas las edades. Sí que hay una cosa que es interesante, que está pasando en los, no sé, en los últimos años y que estamos viendo desde el servicio, que es que cada vez hay mujeres de mayor edad. Es decir, es verdad que a partir de los 65 ese número descendía, ¿no? Había pocas mujeres de esas edades y ahora cada vez más encontramos, por ejemplo, en los grupos, pues que de repente hay una mujer de 70, de 75 años...
I que per aventura fa molt d'anys, no?, que pateix en silenci i que no ha pogut verbalitzar-ho. Clar, molt important la feina, la tasca dels psicòlegs, però també el rol de la psicòloga en la preparació de testimonis per a processos judicials o també en la coordinació, en la fiscalia i la policia, no? També és una altra de les tasques que heu de fer vosaltres, no?
Bueno, más o menos, porque nuestro trabajo no es la preparación de testimonios. Si las mujeres tienen algunas dudas en este sentido, sí que está el servei de atenció jurídica, ¿no?, de la xarxa d'atenció de les violències masclistes que el Consell de Mallorca té, ¿no? Entonces, bueno, nosotras podemos, si detectamos alguna duda o alguna necesidad en este sentido, pues podemos hacer esa derivación a ese servicio y luego nosotras también lo que hacemos es tener pues mucho cuidado a la hora de recoger toda la información que la mujer nos trae a la primera entrevista, ¿no? Y también pues de las derivaciones que hemos recibido para que todo eso quede reflejado en la base de datos y que en caso de que haga falta hacer algún informe o alguna cuestión, haya toda la información para realizarlo de la mejor manera posible, ¿no?
I també feis feina a les persones agressores. Hi ha programes de reeducació i de coordinació amb homes per poder mirar de reeducar. Estan tot el dia parlant d'aquesta pedagogia, d'aquest reaprendre, reensenyar. Es pot fer des de la vostra tasca?
Sí, o sea, hay servicios, hay 2 en concreto, uno que forma parte del Ayuntamiento de Palma y luego por otro está el programa Relación Sanas, que trabaja con agresores que desean, de alguna manera, pues generar relaciones libres de violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotras sí que en algunos casos pues nos tenemos que coordinar con ellos o con ellas, pues porque tenemos algún caso en común, ¿no?, de alguna pues, relación que continúa o alguna cuestión así, en la que, bueno, pues nosotras sí que estamos en coordinación con estos servicios. Entonces, sí, cada vez más pues hay un trabajo en ese sentido, lo que pasa que la persona agresora tiene que querer, claro.
Marta, abans parlàvem amb aquesta tècnica també que fa feina dins els projectes de l'IBE Dona, Anna Maria Delmà, i mos explicava que també s'ha adaptat el contingut d'aquest servei 24 hores telefònic per a la gent que no pot telefonar, que no pot alçar el telèfon i que no pot fer una telefonada perquè per ventura té problemes de sordesa. En aquest sentit, hi ha accions preventives, se fa feina d'alguna manera per persones amb discapacitat, per ajudar-les també, per d'alguna manera ajudar-les a també tenir aquest servei. No sé si hi ha alguna qüestió específica, no?, per ajudar-les a elles també.
Nosotras dentro del servicio hemos tenido mujeres con muchísimas diversidades distintas, entre ellas con discapacidad, que han podido realizar el mismo proceso que el resto de compañeras y que han logrado los mismos objetivos. Sí que en algunos casos, si la discapacidad es muy elevada y no es posible, pues hay servicios específicos en ese sentido que trabajan con discapacidad que desarrollan esta tarea, ¿no? También lo que hemos hecho en algunas ocasiones es tratar de adaptar lo máximo posible en las sesiones individuales, ¿no? Y trabajar ahí cosas pues que quizá en la grupalidad son más complicadas, ¿no? Pero eso, hemos tenido mujeres de pues con todas las diversidades posibles, ¿no? Y bueno, y han logrado los objetivos muchas veces igual que el resto.
I finalment, quina recomanació donaries a qui necessita ajuda i no sap per on començar? Avui m'han dit, em parlaven, no? El lema d'enguany, alça la veu. Si tu no pots alçar la teva veu, que qualcú l'alci per tu. Però avui, que feim aquest programa des d'aquí, que és 25ena, dedicat a totes les víctimes per erradicar aquesta xacra, clar, què els hi diríem?
Yo les diría que hablen, que empiecen a hablar de ello, a la persona más cercana que tengan, a alguien querido. Que hablen, porque al final una de las violencias de género es la violencia social, es el aislamiento, ¿no? Son las conductas de control que muchas veces llevan a un aislamiento muy grande y a una sensación de muchísima soledad y de mucha dificultad para salir de esa situación. Entonces, empezar a hablar de ello es lo que después puede permitir llegar a todos estos recursos de ayuda y en algún momento a ser capaz de pedir esa ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues hablar.
Hablar, xerrar, demanar ajuda, alçar sa veu, que és molt important, no? I que se sentin acompanyades i compreses i sostingudes, que és una paraula que he repetit molt durant aquest programa, però que crec que és molt important, no? I que gràcies a la vostra feina aconsegueixen aquestes dones. Marta Gea, psicòloga del Servei Insular d'Igualtat del Consell de Mallorca, moltes gràcies, sobretot per ser aquí, però també per la feina que feis cada dia.
Moltes fins una altra. Gràcies a vosaltres.
El dia, IB3 Ràdio.
Se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió.
Ara ja sí, ja ho poden dir, queden 10 minuts, recta final d'aquest programa especial des de la plaça d'Espanya, en aquest 25N. Seguim aquest embalat de la plaça d'Espanya per commemorar aquest 25N, Dia Internacional de l'Eliminació de les Violències contra la Dona. I ara volen xerrar de la protecció de les víctimes en la Policia Nacional. Vamos ya.
I arribats en aquest punt, volem saludar en Eduardo Pérez, ell és inspector en cap de la Unitat de Famílies i Dona de la Policia Nacional, aquí a les Illes Balears, en qui volem parlar precisament del compromís de la policia en la lluita contra la violència masclista i com funciona aquesta unitat. Eduardo, molt bon dia, com estàs?
Hola, què tal? Bons dies.
Encantat de saludar-te i comencem pel principi. Com funciona la Unitat de Famílies i Dona de la Policia Nacional?
Bueno, la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional está dividida en tres grupos. Está, por un lado, estaría UFAM... tramitación, que es como el primer eslabón, que son los compañeros y compañeras que reciben la denuncia de las mujeres cuando vienen a comisaría y dan ese primer trato. Luego estaría UFAM Protección, que es una vez que ya se ha evaluado, se ha denunciado el caso, se evalúa el nivel de riesgo y en función de eso se le asigna una protección, y son este grupo de UFAM Protección quienes se les va asignando víctimas y se encargan de su protección. Y el tercer grupo sería UFAM Investigación, que es los que se encargan de lo que es, como su propio nombre indica, de la investigación de estas denuncias y el seguimiento de los casos.
Eduardo, segurament la passa més difícil, la més complicada per a moltes dones és aquest denunciar, no? Aquest anar a la comissaria i interposar aquesta denúncia en el seu agressor. Però un cop que s'ha fet aquesta denúncia, quin és el protocol que vosaltres activeu des de la Policia Nacional?
Bueno, una vez que la denuncia está puesta, bueno, se activan una serie de mecanismos, valoraciones de riesgo, avisos a servicios sociales, al IMAS, en fin, hay una serie de actuaciones y de actores sociales que intervienen en ese proceso, y en función de cada caso pues se va derivando a un sitio o a otro. A nivel lo que es policial, como te he dicho anteriormente, se le asigna un nivel de riesgo y UFAM Protección se entrevista con esa víctima y le da una serie de recomendaciones, de medidas y de actuaciones que tiene que hacer. y periódicamente va contactando con ella para ver cómo se encuentra, si va todo bien, un poco el seguimiento del caso. Y bueno, luego sí que dase alguna parte por investigar, ya se encargaría Ofam Investigación que haría esa investigación.
Clar, i com ha canviat la unitat i, sobretot, la sensibilitat de les diferents institucions a l'hora de tractar un tema tan sensible com és el de la violència de gènere? Ho dic perquè parlam 2013, va ser el primer any que se van començar a fer registres, ara ja són 1.133 dones, les que ha, no, 1.333 les que hi ha comptabilitzades arreu de l'estat espanyol, dones mortes per violència de gènere. Clar, quan començaven a denunciar, estava tot per fer. Ara sí que ja hi ha un equip de psicòlegs, de professionals, en duim parlant durant tota aquesta hora. ¿Com s'ha adaptat la Policia Nacional en aquesta nova realitat?
Pues mira, el incremento ha sido, como bien dices, ha sido exponencial, ha sido altísimo. De hecho, bueno, las estadísticas hablan de en los últimos años un incremento de en torno al 60% de casos detectados. Estoy hablando en Palma, la ciudad de Palma. Un 60% es una barbaridad de incremento. Entonces, claro, policialmente hemos tenido que adaptarnos a esa nueva realidad delictiva. La unidad tiene un catálogo de puestos de trabajo por encima de la veintena de funcionarios y, claro, evidentemente no se daba abasto a toda la demanda, a todo el trabajo que había con ese volumen de policías. Se ha tenido que adaptar la jefatura, se han dado las instrucciones y ahora mismo el personal encargado de la parte, o sea, lo que es la UFAM y todos los trámites con la violencia de género, prácticamente se ha duplicado.
Parlant de que 4.515 dones a Espanya, 81 a Balears, viuen amb una polsera que geolocalitza el seu maltractador. Clar, com se gestiona des de la policia aquestes polseres geolocalitzades i sobretot com s'està a la guait que el maltractador no es posi en contacte amb la víctima?
Bueno, el centro Cometa es quien gestiona el tema de las pulseras, quien en todo momento lo tiene monitorizado a autor y víctima, y es quien cuando se produce alguna incidencia, algún acercamiento, inmediatamente da aviso al 091 y ya se activa el protocolo, se hacen las llamadas pertinentes, las comprobaciones y se valora el caso. Evidentemente, al estar monitorizado, la coordinación en ese sentido tiene que ser total.
Hem anat posant diferents dades sobre la taula per entendre també aquesta realitat i ara te'n volen posar unes altres, Eduardo, també per comentar-les, perquè segons dades del Ministeri, a Espanya es denuncien 14 violacions cada dia, una cada hora i 40 minuts. També és una altra de les realitats que, imagina, vos toca assumir i afrontar i vos demanam un poc com s'actua davant d'aquests casos en concret.
Sí, desde la UFAM, aparte de violencia de género y doméstica, también somos los responsables de la investigación de los delitos sexuales. Al igual que ocurre con la violencia de género, que ha aumentado muchísimo, los delitos sexuales también. Entonces, eso, dentro de lo que te he dicho anteriormente, lo que ha provocado es que la unidad se duplique prácticamente en cuanto a personal. Estamos por encima de la cuarentena ahora mismo y a nivel de los delitos sexuales también se han establecido nuevos protocolos que no los había. Se está trabajando sobre una oficina nacional de violencias sexuales, se está trabajando en ello desde la Secretaría de Estado de Seguridad y bueno, son múltiples los actores implicados en todos estos temas.
Els policies, els agents que participen d'aquesta unitat han de tenir una formació especial, una sensibilitat especial per poder formar-hi part?
Sin duda, sin duda. Nosotros, es verdad que si bien para entrar no es un requisito tener una formación previa, así que se mira a hacer entrevistas y buscar perfiles, pero es verdad que una vez que están dentro de la unidad, una de las mayores preocupaciones, tanto nuestra como desde UFAM Central, es esa formación constante y continua de la gente que se va incorporando. Entonces, anualmente se van organizando cursos tanto presenciales a nivel Madrid como aquí en Palma desde toda la comunidad autónoma y como cursos online precisamente para trabajar esa formación y esa sensibilidad de los compañeros que tienen que atender a víctimas.
I ja per acabar, Eduardo Pérez, inspector en cap de la Unitat de Famílies i Dona de la Policia Nacional, calen més recursos? És a dir, haurien d'invertir més en unitats com la que vostè dirigeix?
Está claro que sí. Desde siempre, cuanto más recursos tenga, cuanto más más tengamos, más medios tengamos, mejor servicio se va a dar. Eso es lógico, es evidente. Es verdad que nosotros hemos aumentado mucho en nuestros recursos, creaciones de salas amables en la jefatura, más personal, más medios. Se ha mejorado, pero evidentemente queda mucho trabajo por hacer, porque el incremento, como ya se ha dicho, es muy alto, y cuanto más medios tengamos y mejores recursos tengamos a nuestro alcance, el servicio siempre va a ser mejor, evidentemente.
Més mitjans, que també és necessari reivindicar-ho. Eduardo Pérez, mos quedant sense temps, però agraïm moltíssim que hagis passat avui també per aquest embalat d'IB3 Ràdio, de l'IB Dona, per parlar-nos també de la vostra feina. Moltíssimes gràcies i fins una altra.
Gràcies a vosaltres. Ciao.
Però ens queda tan sols un minut fins aquí aquest programa especial des de la plaça d'Espanya de Palma, un especial Xisco en què hem volgut mostrar, explicar i contar quines són les eines que tenim per lluitar contra la violència contra les dones, però un espai també en què hem volgut posar sobre la taula dades sobre la violència de gènere.
Així és, acabem afegint algunes. A Espanya ara mateix hi ha actius 104.770 casos al sistema Biogen, és a dir, que viuen en protecció policial, és a dir, un 3,7% més de dones que l'any passat. 1.358 d'elles són adolescents menors d'edat, un 13% més que en dades anteriors. 2.514 són majors de 65 i 54.088 tenen menors a càrrec.
Dades que mostren i demostren que la violència de gènere sí existeix. Moltes gràcies a tots i a totes. Fins una altra.
Adéu.